van fer història. Sabeu què és un pseudònim? És quan un autor s'inventa un nom per signar les seves obres i amagar la seva veritable identitat. Tothom sap que el pare literari de Tom Sawyer és Mark Twain, però potser no sabíeu que, en realitat, l'escriptor es deia Samuel Langhorne Clemens. I George Orwell, l'autor del llibre La revolta dels animals, en realitat es deia Eric Arthur Blair. A Catalunya també n'hi ha alguns de força coneguts, com, per exemple, Pere IV, que era el pseudònim de l'escriptor Joan Oliver.
Doncs avui us volem parlar de la persona que s'amagava darrere d'un altre pseudònim, Víctor Català. I ja us avancem que no era un home, sinó una dona. La primera dona a formar part de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres. Aquesta escriptora sabia que la societat del seu temps era molt masclista i estava plena de prejudicis contra les dones, i per això va decidir signar els llibres amb un nom d'home. Així, protegia la seva llibertat i podia escriure amb tota autenticitat. Una autora que va escriure la novel·la Solitud, una de les obres capdals del modernisme literari. Una dona que va fer història. Sabeu qui s'amagava darrere de Víctor Català? Caterina, Albert i Paradís.
Ara fa poc més de 150 anys, concretament l'11 de setembre del 1869, naixia una nena a qui van posar el nom de la seva àvia, Caterina. Va venir al món en una casa pairal de l'Escala, a la comarca de l'Alt Empordà. No us estranyi pas que la criatura nasqués a casa, perquè abans era sempre així, i més en cases riques, com és el cas. Perquè els pares de la nena, Dolors Paradís i Lluís Albert, provenien de famílies benestants i tenien moltes terres.
El pare de la Caterina era advocat, però es va acabar dedicant a la política. Li agradava tant que va fer carrera. Va ser alcalde de l'Escala i fins i tot va fer de diputat provincial en diferents legislatures. La mare era la pubilla de Can Botonada, una de les cases bones de l'Escala, i escrivia poesia. La Caterina no va ser pas l'única filla d'aquell matrimoni. Després van néixer dos nens i una nena més. Com que ella era la germana gran, de seguida li va tocar ajudar la mare a cuidar els més petits i després també els avis.
Ja us podeu imaginar que, com que a casa hi havia tanta feina, no tenia pas temps d'anar a classe. Tot i que quan tenia 4 anys va assistir breument a l'escola de la vila, no li va agradar gaire. Preferia aprendre a llegir i escriure amb la seva mare i la seva àvia materna, Caterina Ferrés, amb qui passava moltes estones. D'ella en va heretar el gust per la llengua, per la narració de les vides dures i intenses de la gent del camp, i també pel folklore, que és el recull de la cultura popular i de les seves tradicions.
D'aquesta manera, amb la mare i l'àvia al costat, va aprendre a llegir i a escriure, però també va aprendre moltes més coses. El seu avi patern, Josep Anton Albert, li va ensenyar a pintar i a fer escultures. Quina sort, oi? Era com tenir tota una escola a casa per a ella soleta. Quan tenia 14 anys, un pintor sevillà que es deia Félix Antonio Alarcón es va instal·lar un parell d'anys a la casa pairal de la família. I amb ell, la jove Caterina va aprendre la tècnica de pintar a l'oli. I ho feia molt bé, tant que fins i tot va arribar a exposar les seves pintures al costat de les d'artistes famosos del moment, com Ramon Pixot o Josep Blanquet. Ella sempre era a les golfes de la casa pairal, pintant i escrivint, i les hores volaven.
Caterina, a dinar!
Ai, on va aquesta noia?
On vols que sigui?
A les golfes?
Esclar!
Caterina!
Ja baixo!
Ai, sempre les golfes. Que potser t'amagues de nosaltres?
I ara no pas, però qualsevol persona que vol crear necessita un espai propi. I el meu espai és a les golfes.
El teu espai, dius?
És un niu recollit, íntim, solitari. Un niuet meu, ben meu. Tot ple de mi mateixa i sols per mi mateixa visitat. Un niu on puc riure, plorar, esperançar i fruir.
Els hiverns en aquella casa pairal de l'Escala eren força durs. Per això, durant els mesos més freds de l'any, la família Albert Paradís llogava una casa a Barcelona, on el clima era més agradable. La Caterina n'estava encantada. Quan anaven a Barcelona, podia assistir a una gran varietat de concerts de música, podia anar a veure les obres de teatre que volgués i també podia gaudir de les millors òperes. Aquella gran oferta cultural era com un regal per a aquella noia tan inquieta i creativa.
Tant li agradava la ciutat comtal que, a mesura que es va anar fent gran, les seves visites a Barcelona van començar a ser més i més freqüents. Va conèixer altres artistes i intel·lectuals de l'època i amb alguns fins i tot hi va fer amistat, com per exemple els escriptors Joan Maragall i Narcís Oller. Va començar a escriure's cartes amb ells, que ja eren autors molt coneguts i respectats, i això la va animar a escriure cada cop més. Quan tenia 28 anys, va publicar els seus primers textos en una publicació humorística i literària que es deia L'Esquella de la Torratxa. Per fer-ho, la Caterina ja va fer servir un primer pseudònim. Signava els poemes amb el nom de Virgili Alexeal. Sabeu com se'l va inventar, aquest cognom tan estrany? Doncs el va fer canviant l'ordre de les lletres del seu poble, l'Escala.
L'ocupació principal de la Caterina era l'administració del patrimoni familiar. Però en el temps lliure feia el que realment l'apassionava, que era escriure. I cal dir que cada cop ho feia millor. No s'ho va prendre només com una afició, no. Escrivia de manera molt acurada, respectava l'ofici i s'esforçava sempre per fer-ho amb una gran qualitat. Va perfeccionar l'estil fent molts viatges a l'estranger i traduint els textos d'autors francesos i italians, que eren llengües que havia après, un cop més, pel seu compte. Encara pintava i feia escultures, però aquelles obres ja no les ensenyava. Eren només per a ella. I quan tenia 29 anys, la vida li va fer un gir.
M'he presentat als Jocs Florals d'Olot.
Ben fet, Caterina, ben fet. Segur que guanyes alguna cosa. Ens agrada molt com escrius.
Sempre m'ho dieu. Doncs ara veurem si també agrado al jurat.
Els Jocs Florals eren un certamen literari on es premiaven les millors obres. La Caterina n'hi va presentar dues. Un poema que es titulava Lo llibre nou i un monòleg teatral que es deia La infanticida. I sabeu què? Totes dues obres van guanyar un premi! Això que per a tants autors hauria estat motiu de la màxima alegria, per a Caterina Albert no ho va ser. Ans al contrari, li va provocar un gran disgust. Sabeu què va passar? Mireu, mireu.
Aquest monòleg teatral és boníssim!
Hi estic d'acord, és un text molt ben escrit, d'una gran qualitat literària. L'estil i el llenguatge són molt atrevits.
Molt, i molt, i de l'argument que me'n dius, eh? Oh, no havia llegit mai una cosa així. Quina cruesa, que punyent! El moment en què la dona mata el seu fill llançant-lo a la mola de molí m'ha glaçat la sang.
Oh, sí, a mi també, està tan ben escrit que sembla que ho hagi vist i tot. Hem de felicitar l'autor.
I tant.
Qui és? Qui és? Qui ha escrit La infanticida?
Soc jo.
Com? No, no, no pot ser.
Què vol dir?
Home, Caterina, vos sou una senyoreta soltera, de casa bona.
Sí, i què? No us entenc.
Però com pot escriure unes barbaritats així una noia tan refinada? Això és un escàndol. Aquest text no pot guanyar.
Però fa uns moments volíeu felicitar l'autor i ara que sabeu que és una dona, el text de cop i volta és dolent?
La Caterina es va disgustar moltíssim per aquell fet. Per evitar tornar a trobar-se en aquella situació, podia fer dues coses. Una era deixar d'escriure i l'altra, amagar la seva identitat. Com que tenia claríssim que no deixaria la seva gran passió, va decidir buscar un pseudònim. Just en aquella època estava escrivint una novel·la titulada Calze d'Amargor i un dels personatges es deia Víctor Català.
Víctor Català, m'agrada. A partir d'ara, si tenen coses tan desagradables a dir com les que he hagut de sentir d'aquest jurat, que busquen en Víctor i li ho diguin. A veure si el troben.
I així va ser. Totes les obres que va escriure a partir d'aquell moment i fins al dia que va morir, molts anys després, les va signar amb el nom de Víctor Català. va començar escrivint petits relats a la revista Joventut. I com que van tenir molt d'èxit, va decidir recollir-los en un llibre titulat Drames Rurals, afegint-ne de nous i algunes il·lustracions fetes per ella mateixa. En aquells contes continuava escrivint amb l'estil que havia proposat a la infanticida i presentava una visió amarga de l'ésser humà i un món rural dur, molt lluny de l'ensucrament amb què sovint se l'imaginava la gent de ciutat. Tots els relats de la Caterina estaven marcats per la violència, la mort o la bogeria. I com a protesta pel que li havia passat als Jocs Florals, va encapçalar el llibre amb un pròleg burleta. La Caterina se'n reia d'aquells prejudicis absurds sobre el que és femení i el que no. Deia així, escrivint expressament de manera força recargolada, però amb molt mala bava.
Aviso la damisel·la ciutadana de posat senyorívol, la de coses llanguit i rostre pàl·lid, la d'ulls somiadors i llavis tristos, que no llegeixi aquest llibre perquè és massa per a ella, que potser s'esglaiarà.
Sabeu què va aconseguir d'aquesta manera? Que totes les dones volguessin llegir aquelles pàgines, encuriosides per aquell avís. De sobte, tothom es preguntava qui era aquell autor nou, aquest tal Víctor Català, que escrivia amb un estil tan particular i que retratava l'aspecte més fosc de la condició humana. El misteri de no saber qui hi havia darrere d'aquell nom feia que la gent encara desitgés més llegir la seva obra.
Després, quan tenia 35 anys, va publicar un altre recull de contes amb el títol d'Ombrívoles i un any després el seu segon poemari, El llibre blanc. També va ser en aquella època que va veure la llum la seva novel·la més coneguda, Solitud. S'editava a la revista Joventut en un fulletó de 8 pàgines que va sortir cada setmana durant un any i després també van publicar el llibre complet. Solitud explica la història de la Mila, una noia que s'acaba de casar i que té moltes ganes de ser feliç amb el seu marit. Però resulta que van a viure a la muntanya per cuidar-se d'una ermita solitària. I allà, en aquella solitud que evoca el títol de l'obra, la Mila es desespera perquè no s'hi troba bé i el seu home tampoc no li agrada. La Caterina va descriure la muntanya d'una manera molt poètica i va saber explicar la vida interior de la protagonista amb tots els ets i uts. En el seu temps, la novel·la va ser tot un èxit i avui és un text clàssic de la narrativa catalana. S'ha traduït a 9 llengües i fins i tot se n'han fet una versió teatral i 2 adaptacions cinematogràfiques.
Les obres que va escriure la Caterina a partir d'aleshores van ser molt ben rebudes pel gran públic i també pels crítics literaris i fins i tot guanyaven premis. I parlava de molts temes, però, sobretot, posava l'accent en la situació injusta de les dones per culpa d'una societat masclista que les marginava. També criticava el matrimoni i parlava de temes poc freqüents, com ara de l'amor entre dones, de la maternitat, de la solitud i de la vellesa. I tothom es preguntava qui era aquell tal Víctor Català que escrivia tan bé, aquell autor misteriós que no anava a buscar els premis que guanyava ni assistia a actes socials i que feia córrer tants rumors.
Caterina Albert no va desfer-se mai d'aquesta màscara. Fins i tot després que es descobrís que era ella, qui s'amagava darrere de Víctor Català, va continuar signant com a home. Però a partir d'aquell moment va guanyar-se el respecte dels grans autors i va ser la primera dona a formar part de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres. Hi va entrar l'any 1923, quan tenia 54 anys. L'autora va seguir escrivint fins que va esclatar la Guerra Civil, moment en què va començar un llarg silenci literari. Tot i això, amb 75 anys, va treure a la llum un nou llibre i encara en va escriure 3 més abans de morir, amb 94 anys.
L'any 1967, un any després de la seva mort, el gran poeta Gabriel Ferreter ja demanava que tothom renunciés a parlar de Víctor Català, que aquell era un pseudònim ridícul, que es diguessin les coses pel seu nom i que tothom parlés de Caterina Albert. Però la veritat és que el pseudònim no ha desaparegut del tot i a dia d'avui seguim parlant de Víctor Català, malgrat que tothom sap que darrere d'aquell nom s'hi amagava Caterina Albert, una dona que va fer història.